Viatgem ara fins l'arxipiélag de les Galápagos, situat a l'oceà Pacífic, a 972 quilòmetres de la costa d'Equador. El formen 13 illes grans, podríem dir d'una superfície de més de 10 quilòmetres quadrats, 6 illes mitjanes amb una superfície de 1 a 10 quilòmetres quadrats i uns 215 illots de tamany molt més reduït. Aquestes illes van ser declarades Patrimoni de la Humanitat el 2000 per la UNESCO, en el turisme la seva principal font d'ingressos i les Galápagos reben anualment uns 200.000 turistes. A les Galápagos s'ha desenvolupat el turisme ecològic amb el fi de preservar les espècies. Les illes són l'hàbitat d'espècies com tortugues marines, iguanes, lleons marins, entre moltes d'altres. Tarannà Viatges té un viatge que el que hi ha posat el nom de la Ruta Darwin. Charles Darwin va fer a les Galápagos alguns dels seus estudis sobre la teoria de l'evolució. Amb nosaltres està Jordi Serrallonga, que és científic i que també col·labora amb Tarannà per mostrar els atractius d'aquestes illes a tots aquells que puguin estar interessats en la natura, en la fauna i en la flora. Jordi, molt bon dia.
Bon dia.
Benvingut al nostre programa. T'agraïm moltíssim que estiguis aquí.
Gràcies.
Explica'ns, per començar, quina mena d'investigació fas a les Galápagos?
Bé, doncs a les Galápagos seria una mica, cada vegada que hi vaig, és viatjar amb Darwin. Darwin va fer una estada, com molt bé has dit, de les Galápagos. No és potser de les que ell va destacar més en el seu viatge d'un naturalista al voltant del món, perquè només va ser-hi 5 setmanes, però sí que és cert que quan va retornar a Londres, tot allò que havia observat a les Galápagos es va adonar que era importantíssim. Jo sempre he imaginat que a Darwin li hagués encantat retornar a les Galápagos, però després del viatge al Beagle ja no va tornar a viatjar mai més. És a dir, la gent veu a Darwin com un viatge constant, i no, va viatjar 5 anys de manera molt intensa amb el Beagle, però després, degut a una sèrie de malalties, a la seva forma de vida, ja no va tornar a viatjar mai més. I aleshores, quan tornem a les Galápagos, és increïble veure que tot allò que ell va desenvolupar teòricament a llibres com L'origen de les espècies, el fet de que les espècies són capaces de canviar, evolucionen, no són espècies immutables, com s'havia dit durant molt de temps, doncs quan arribes a les Galápagos, això no només ho veus en el resultat dels animals que hi són ara, has esmentat alguns, les iguanes marines. Si volem veure iguanes marines, les Galápagos és l'únic indret del món on les trobarem, però també tortugues gegants, que són diferents segons a les illes on les trobem, i uns petits ocells, que són els pinsans, els famosos pinzones, que també han anat evolucionant en funció de les illes on són aïllats. Aleshores, tot això que nosaltres veiem com en estàtic representa que si ens quedem un temps, i jo que hi vaig allà cada any i diverses vegades, veus que n'hi ha animals que van canviant, tant els seus costums com fins i tot algunes qüestions anatòmiques. Això vol dir que Darwin seria molt content si avui li diguessin que tenia raó, que les Galápagos són el laboratori
de la evolució. Que el que ell va veure ja no és exactament igual.
Efectivament, perquè Darwin va tenir un gran neguit. Quan ell va escriure L'origen de les espècies, fora de la por que li feia la reacció social, religiosa, fins i tot de la seva pròpia família, la teoria, un dels neguits que tenia era que mai es pogués demostrar. Va dir, com l'evolució és molt lenta,
jo no viuré per dir això era així i ara és d'aquesta manera.
Ni jo ni cap dels meus descendents. I en canvi, aquí sí que m'agradaria dir-li que l'evolució es pot observar en directe, pràcticament en poques generacions hi ha animals que canvien molt ràpid, i si les condicions ecològiques doncs són adients, pots trobar l'aparició d'una nova espècie. De fet, ara fa poc a les Galápagos, perquè veieu que és un lloc encara que s'està explorant, les Galápagos, penseu que la part habitada és un només 0,2% de tota la superfície de la reserva marina i el parc nacional. Doncs ara fa poc es va trobar una nova espècie d'iguana, que és la iguana rosada, que pensem que és l'ancestra comuna de les iguanes terrestres que trobem a Galápagos i les iguanes marines. És a dir, és una cosa increïble que avui encara, en el segle XXI, siguem trobant espècimens que la ciència desconeixia.
Escolta, no fa gaire llegit, no recordarà l'any exactament, em sembla que era el 2012, va desaparèixer una de les tortugues.
Sí, la coneixíem bé, sí. De fet, un dels meus grans amics a Galápagos és en Fausto, que és el que diuen allà un guardaparques, un ranger, que és el senyor que amb un equip va trobar doncs aquesta tortuga a l'illa de la Pinta. I aleshores, doncs, aquesta tortuga era l'única tortuga viva que quedava en aquesta illa, i van decidir traslladar-la fins a l'illa de Santa Cruz. Per això la gent, quan visitava l'illa de Santa Cruz, que és la més habitada, és la que potser ens distorsiona una mica més el que són les Galápagos. Jo sempre dic que ara estava escrivint un article, i si aterres a Galápagos i arribes a l'illa de Santa Cruz, segur que tota la gent et dirà, escolta, Galápagos és aquell
fins
lloc
aquí he vingut
que em deies per... i tal, i dius, no, no, perquè és que aquí es concentra tota la població de Santa Cruz, com és el lloc on surten els creuers, dona aquesta visió d'illa molt poblada, però puges a la zona alta i ja no trobes a ningú, o vas a les zones costaneres del parc i tampoc trobes a ningú. Aleshores es va decidir portar aquesta tortuga a Santa Cruz i la van batejar com el solitario Jorge, el que passa que els anglesos sempre li han dit això, el solitari George, però era el solitario Jorge, i era una tortuga que era el símbol de la conservació de les Galápagos, com dir, el que no ha de tornar a passar. Perquè moltes vegades es parla de que el turisme és la que ha portat desgràcies a Galápagos, però s'ha de dir que el tema ecològic a les Galápagos va venir molt abans. Va venir quan van arribar doncs, els pirates en el segle XVII, els baleners, el mateix Darwin van agafar tortugues per menjar-se-les a bord del vaixell. És a dir, que penseu que les tortugues són animals que poden passar mesos sense menjar. Doncs els mariners les pujaven en els vaixells, les emmagatzemaven i era carn fresca perquè es mantenien vives durant molts mesos. Un vaixell se'n podia endur centenars de tortugues. Si multipliquem per tots els vaixells de guerra, baleners, pirates que passaven per allà, estem parlant de milers de tortugues.
El solitari George era d'alguna mena de tortuga específica que ja no en queden.
Exacte, era l'única tortuga, l'única de la seva espècie. Durant un temps es va intentar que procreés amb altres femelles, però clar, aquestes altres femelles, quin problema tenim? Que eren d'altres illes, eren les genèticament més properes a ell, i podem dir que era un experiment sense cap tipus de resolució. Finalment li van trobar dues femelles de la illa d'Espanyola, amb les que van anar tot molt bé, però ja van ser els dos darrers anys de la seva vida, i a part els ous no van eclosionar. I sortosament, espero que no m'escoltin els meus amics d'allà de Galápagos, sortosament no van eclosionar, perquè aleshores haguéssim tingut un híbrid. No? És a dir,
clar, no hagués sigut ni una cosa ni l'altra.
El solitari George era un símbol i com has dit, dissortadament fa poc va morir.
Bé, com a científic podríem dir que tu ets un científic una mica típic o que com a mínim pots anar en una direcció contrària amb altres científics que consideren que les Galápagos hauria de ser un reducte d'investigació. Tu penses que, de fet, el turisme ajuda les Galápagos?
Bé, jo sóc un científic de camp. Aleshores, com treballo amb el món de l'evolució humana, amb l'evolució en general, treballo a llocs com Àfrica, Austràlia, a les Galápagos, i són tots indrets d'aquells que nosaltres, en el nostre cervell, considerem com idíl·lics, no? Com exòtics, llocs on vas a veure verd, no? Com si diguéssim, me'n vaig a la natura. Que aquest ja és un error. Moltes vegades diem, sortim de Barcelona, o sortim de Madrid, o sortim de París o Londres, perquè vull anar a veure natura. Ull, les nostres ciutats són natura, també. És la nostra història natural. Són artificials perquè hi ha ciment, però és un hàbitat nostre. Però sí que és cert que tenim aquest component de que volem respirar aire pur i ens anem
seria,
a veure verd.
Seria
no?
Més correcte dir, me'n vaig a veure el verd.
Efectivament, jo penso que sí, perquè de fet el tema és de que un hàbitat d'una tortuga, si les portéssim a la ciutat, aquí moririen. No? Aleshores, doncs nosaltres, si ens anem a un desert i no ens ensenyen a sobreviure al desert, ens moriríem també. És a dir, cadascú té el seu hàbitat. I quan jo marxo en aquests indrets, veus meravelles, veus coses fantàstiques. Tinc una feina que m'agrada. Però s'ha de dir que sí que reconec que quan jo sóc en el Serengeti, a Tanzània, o sóc al Parc Nacional de les Galápagos, la meva recerca és possible perquè allò encara es manté com un parc. Si no es mantingués com a parc, ens podríem oblidar de lleons menjant-se gazeles i ens podríem oblidar de tortugues gegants caminant per les illes. S'hagués passat com a la illa aquesta que us dic de la Pinta, que totes les tortugues havien desaparegut. Què és el que passa? Que de vegades confonem una cosa amb l'altra. Jo sempre dic que els parcs tenen un component de conservació, però per suposat hi ha molts països que necessiten del turisme per sobreviure. I si l'activitat no és la turística, no ens estranyem que algun dia facin anar allà fàbriques o facin camps de conreu o pastures per animals perquè també necessitaran sobreviure. És per això que el que ha d'existir o en aquests països és un turisme sostenible, és un turisme respectuós, i el que sí jo faig, per exemple, és que tots els grups que m'acompanyen no van amb un gran creuer d'una multinacional, sinó el que fem és dormir a les illes amb un petit grup i tots els allotjaments on dormim, tot el menjar que mengem o que sopem, doncs és producte doncs, de gent d'allà.
En definitiva, acaba donant riquesa a les illes.
Sí, de fet, al final, què vol un pescador de les Galápagos, que tota la vida havia pescat abans que arribessin els turistes? Allà no hi ha una població aborigen com la que podem trobar a Austràlia o la que podem trobar a Àfrica, perquè són gent que va venir del continent. Però aquesta població doncs, són gent que té una tradició de pesca, de quan van arribar allà, de pesca, d'agricultura, etc. Si ells han de deixar de pescar, perquè els diu el parc, diran, bé, perfecte, però si deixo de pescar, dona'm una activitat substitutòria, no? Aleshores, aquesta activitat pot ser, doncs, dur gent amb una seva llanxa d'una illa a l'altra, no?, per exemple.
En aquesta ruta d'Arvin que feu a Tarannà Viatges, què és el que toqueu exactament? Quines són les illes?
Com he dit, dormim a les illes, aleshores fem a totes les illes habitades. En aquest cas fem a Sant Cristòbal, que és la illa on va desembarcar en Charles Darwin, la primera on li permetre veure a terra a les Galápagos. Després anem a la illa de Floreana, que també va ser la ruta de Darwin, que és una illa, doncs, amb una població molt petita, i seguim a Isabela. Isabela és la illa més gran de l'arxipiélag, una illa gegant, fantàstica, la preferida d'en Darwin, i allà veiem meravelles, no? I després, doncs, ja estem a Santa Cruz, i després de Santa Cruz agafem l'avió per marxar des de la petita illa de Baltra, que això ens donarem les 5 illes que són habitades. Sí que és cert que la gent que fa un viatge amb nosaltres i li agrada, si et diu, ostres, però ara m'agradaria veure les illes no habitades, no? Tot i que nosaltres veurem alguna a la ruta, doncs el que es fa per veure les illes no habitades és agafar un creuer. Aleshores, quan agafem un creuer, amb aquesta política que faig de viatge científic, fem creuers que només siguin per 15 persones, un grupet petit, i amb aquest creuer, doncs, que està sota la normativa del Parc Nacional de Galápagos, el que fem és visitar aquestes illes que no estan poblades, com Espanyola, Santiago, etc.
Jordi Serrallonga, t'agraï moltíssim que hagis vingut al nostre programa a parlar-nos de les Galápagos. Per quan tornes a marxar?
Mira, ara som preparant un viatge que marxarem, perdoneu la data, però aquestes coses van així, del 23F. És a dir, que el 23 de febrer marxem un viatge. Si encara ens queden unes poques places, si algú que s'hi apunta, doncs ja poden posar-se en contacte amb Tarannà.
Molt bé, doncs 23 de febrer, pròxim viatge a les Galápagos, dirigit per en Jordi Serrallonga, perquè ell és un científic que li agrada, en definitiva, mostrar tot allò que hi ha a les Galápagos als viatgers que opten per Tarannà. Gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.